treballant sense descans policia local, guàrdia civil i bombers, i van ser estos últims els que van tindre que fer tres rescats així al municipi.
I el confinament ha perjudicat en algo les labors de rescat o les inundacions?
No, en principi, bueno, estem davant una emergència i n'hi havia que actuar sí o sí per no per tal de que la vida de les persones no estigués en perill. El fet de que estiguem en estat d'alarma, bueno, pues ha suposat que en el moment de les inundacions no n'hi havia gent pel carrer.
Això és afortunat.
I això, pues, al final és algo positiu per a lo que poder haver passat.
I ara n'hi hauran treballs de neteja, imagine, no?
Sí, per supost, des d'ahir estan sense parar l'empresa que tenim de neteja i totes les brigades municipals destinades a neteja, a invernals, a bueno, tota la malesa que ha fet.
I les platges s'estan realitzant treballs de manteniment i de reestructuració perquè a l'estiu, si el confinament s'alça, estiguen servibles per als turistes?
Sí, bueno, nosaltres estàvem treballant en les platges des del dia després del temporal de Glòria, el 23 de gener, si no recorde mal. Ara, evidentment, com aquestes pluges també estan afectant a la platja, pues no se pot treballar fins que la mar no torne al seu lloc.
Però avui també s'esperen pluges i estan tots preparats?
Tenim alerta fins a les 2. Podem dir que ha passat. A veure si és veritat i no se torna a girar el temps.
Esperem això, encara que el temps aixina també, si és moderat, ajuda que ens quedem un poquet més en casa.
Sí, la veritat és que sí.
Bé, pues moltes gràcies, Maria, per haver-nos atès. Vale. D'acord?
Gràcies a vosaltres.
Vale, adéu.
Adéu, gràcies.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado, ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Amb motiu de l'emergència sanitària per la Covid-19, l'Ajuntament de Villarreal ha deixat sense efecte el canvi de parament mensual i quinzenal dels cotxes en els carrers on s'alterna l'estacionament a un costat i l'altre del vial. Això vol dir que el pròxim 1 d'abril no hauràs de canviar el cotxe de costat. Pel bé teu, pel bé de tots, queda't a casa. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts vencerem la Covid-19. Junts, Villarreal avança. Ajuntament de Villarreal.
Fundació Caixa Rural Villarreal llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Villarreal i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
També, com no hi ven sent habitual, tenim a Germán Renau. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Diputat nacional pel Partit Socialista. Germán, ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, salió a explicar una serie de medidas que habían aprobado desde el Gobierno, el Consejo de Ministros, que a mí me gustaría que de alguna manera lo sintetizaras un poco e hicieras partícipes a los oyentes. Uh-huh. Empieza por donde usted crea conveniente.
Vale, bueno, pues la ministra portavoz, lo que salió a explicar un poco más o menos fue las medidas que se adoptaron en el Real Decreto número 11, uh-huh. Que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, y básicamente es un nuevo paquete de medidas para ayudar específicamente, o sobre todo a los autónomos, a los inquilinos más vulnerables y a otros colectivos como, por ejemplo, las empleadas del hogar. Uh-huh. Estos son complementos a todos los que se han ido aprobando en estas semanas anteriores, y yo creo que lo dijo claramente ella, con un clarísimo compromiso de que nadie se quede atrás. La idea es un poco que inyectar liquidez en el sistema. Se está hablando de unos 200.000 millones de euros, que viene a ser el 20% del PIB del país, uh-huh. con la idea de sostener la economía para que, una vez pase la crisis, la recuperación sea lo que vienen llamando una V, uh-huh. que haya caído la economía pero que se recupere rápidamente, y no que sea una L, que se estanque en bajo crecimiento, que se estanque en una zona de crisis. Pues para esto se han aprobado muchísimas medidas relacionadas con el alquiler, con la protección social, evitar cortes de suministros, ayudas a los autónomos, pues las moratorias de las hipotecas. Pero bueno, si quieres las comentamos un poco más o menos, uh-huh. Grosso modo, una a una.
Sí, por ejemplo, un sector que hasta ahora ha estado bastante molesto, pues porque consideran que no los han tenido en cuenta, ha sido el autónomo.
¿Mm? Sí. Pues para los autónomos se han ido aprobando bastantes cosas a lo largo de todo este tiempo. Veamos. En este último Real Decreto, hay un punto que añade una moratoria en el pago de cotizaciones durante 6 meses sin intereses. Uh-huh. O sea, que en los próximos 6 meses podrán aplazar los pagos de las cotizaciones sin ningún tipo de interés. Hay que tener en cuenta que la cotización de este mes pasado,
sí.
Ha quedado anulada, ¿no? Por así decirlo.
En este caso,
hay autónomos a los que ya se sí. le ha cobrado porque lo tienen domiciliado, uh-huh. pero que estén tranquilos porque los 13 días no trabajados del mes de marzo se va a devolver de oficio, ¿vale? Por parte de la Seguridad Social.
Es decir, los autónomos, para que quede sí. claro, Germán, si le parece bien, los autónomos claro. que tenían domiciliado el recibo, los 13 días que no han podido trabajar, se les devolverá esa cantidad de oficio. Es decir, no tendrán que
solicitarlo. Uh-huh. No hará falta solicitarlo. Se devolverá de oficio el importe de esos días no trabajados, uh-huh. tal y como se estableció en una norma anterior, ¿vale? Como decía, pues se ha aprobado una moratoria de 6 meses en el pago de cotizaciones, tanto para autónomos como para pymes.
Sí, en este caso, además, nos paramos en las pymes. Imagínese sí. una empresa que tiene 4 trabajadores, que es una pequeña empresa, y tiene que pagar la Seguridad Social a final de mes. ¿A este también se puede aplazar durante 6 meses la Seguridad Social sin intereses a coste cero?
En efecto, correcto. Durante 6 meses habrá una moratoria para el pago de estas cotizaciones. Entonces, este mes no se les pasará el recibo de las cotizaciones, no tendrán que hacer el pago de las... No es un recibo, perdón. No tendrán que hacer el pago de las cotizaciones sociales de los empleados.
Sí, porque mire, en este caso, por lo que a nosotros nos llegan y las dudas que tienen, imagínese una empresa que tiene 4 trabajadores, está pagando alrededor de unos 3.000 euros de Seguridad Social, sí. que eso para una empresa que... de alguna manera ahora no sea trabajos esenciales, que es lo que aún se ha quedado en marcha, pues es un...
En efecto, sí, pues ahí tenemos esa moratoria en el pago, uh-huh. es la suspensión básicamente también hasta el 30 de junio de los pagos a la Seguridad Social. Hay que añadir también la suspensión del pago de los alquileres de los locales comerciales para autónomos, por ejemplo. Uh-huh. La Comunidad Valenciana ha añadido ayudas directas para los autónomos también de 1.500 euros, entre 750 y 1.500, según la situación. Estamos hablando de que se han puesto en movimiento muchísimas medidas para ayudar a los que entendemos que van a estar más perjudicados desde el punto de vista económico por esta crisis, que son, evidentemente, como siempre, por otra parte, los autónomos y las pequeñas empresas.
Sí, porque en este caso los trabajadores sí que van a tener el permiso, en este caso, de poder quedarse en casa para frenar la pandemia, porque a todo esto no tenemos que olvidar que es para preservar la salud de la ciudadanía.
Claro, evidentemente, aquí hay una... Esto hay que entender que vivimos una circunstancia absolutamente excepcional. Estamos en un momento histórico totalmente excepcional. Hay una prioridad que es absoluta, que es preservar la salud de las personas y evitar que se extienda más la pandemia. Uh-huh. Y luego, evidentemente, pues hay que adoptar una serie de medidas que sirvan de colchón o de red de seguridad para evitar que este objetivo, que es el objetivo prioritario y es un objetivo ineludible, que pueda hacer que después estemos arrastrando durante muchísimos años una situación de recesión y de crisis económica que nos puede llevar pues a un momento muy delicado también.
Uh-huh. Esta comparecencia,
la prioridad absoluta es la salud de las personas, por supuesto.
Uh-huh. Esta comparecencia que tuvo la portavoz del gobierno ayer quizá tranquilizó un poco más a ese tejido empresarial que tenemos en la provincia de Castellón, uh-huh. porque en el caso de los trabajadores ya quedó claro el domingo que sería un permiso retribuido recuperable, es decir, ellos dejan de asistir al trabajo, los trabajadores, pero van a seguir percibiendo su nómina. Pero en el caso de los empresarios, que ya le digo, que tengan empresas pequeñas, que en la provincia de Castellón hay muchas, afortunadamente, quedaba un poco en el aire y creó desconcierto. Por lo tanto, por eso el interés de hablar con usted y que sobre todo nos centráramos en este tejido empresarial de la provincia de Castellón y las ventajas, uh-huh. o sea, las ventajas. En este caso no hablamos de ventajas, sino el gobierno, cómo los va a apoyar el gobierno y ahora ya sabemos claro. que ha puesto una serie de medidas donde yo creo que van a respirar más tranquilos, ¿no?
Sí, yo creo que digamos, el tema del permiso retribuido, que uh-huh. podía no entenderse en una primera instancia, creo que se ha ido explicando muy bien también por parte de los medios de comunicación. Básicamente, lo que hace es una herramienta que permite que la gente se quede en casa, que no salga. Que eso es para alcanzar el objetivo principal, el primordial, uh-huh. que es evitar o poner barreras al contagio de esta pandemia. ¿Cómo se consigue eso? Se consigue haciendo que la gente esté en su casa, pero que no por ello pase a una situación, digamos, de fragilidad económica. Con lo cual, la gente está en su casa, continúa percibiendo su salario. Lógicamente, se está poniendo la carga económica en las espaldas de las empresas. Uh-huh. Pero esas empresas, básicamente, lo que están haciendo es adelantar, por así decirlo, el sueldo de los empleados, estos 15 días que van a estar de permiso, retribuido, uh-huh. Y recuperarán, por así decirlo también, ese salario que adelantan en la medida en que los trabajadores en los próximos meses, en los meses siguientes, devuelvan esas horas de este permiso retribuido. Evidentemente, satisfacción absoluta por parte de todos los sectores. Nunca nada satisface absolutamente a todos. Pero creo que es una medida muy interesante porque permite, por una parte, en primer lugar, atacar directamente a la raíz del problema, que es el contacto social, para evitar que se extienda más. Y, por otra parte, no va a provocar que ninguna de las partes tenga que soportar íntegramente sobre sus hombros los costes de esta situación. Por otra parte, el Estado sigue poniendo medidas y sigue poniendo dotación económica a estas medidas. Pensemos que aquí estamos hablando de que hay prácticamente un real decreto cada 48 horas, que el que se publicó ayer en el BOE, anoche en el BOE, uh-huh. Eran prácticamente 100 páginas. O sea, estamos hablando de baterías inmensas de medidas que se están poniendo constantemente a disposición de los ciudadanos. En este caso, pues hablamos de cuestiones económicas, como decía, pues la moratoria de hipotecas, una cuestión que tampoco he comentado, que es que se ha creado una prestación por desempleo extraordinaria para las trabajadoras del hogar, que equivaldrá al 70% de su base de cotización, algo que tampoco existía. Se ha hecho que en los ERTEs y que en los ERTEs que se han llevado a cabo la semana anterior todo el mundo pudiera disponer de ese subsidio, incluso aquellos que no habían generado el derecho todavía por no haber trabajado suficiente tiempo. se está parando el pago de los alquileres a las personas, digamos, que tienen más dificultad para ello, y por otra parte se está garantizando, porque no olvidemos que aquí evidentemente una persona puede tener dificultades para pagar el alquiler, pero al otro lado de la mesa puede haber otra persona pues que tiene ese piso, únicamente un piso en alquiler, y que es parte de la renta que necesita para vivir también. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Pues oye, que no se paguen los alquileres, hay alguien que está dejando de cobrar, pues aquí vuelve a entrar los resortes y los mecanismos del Estado, que hacen que esta persona que no lo puede pagar en este momento no tenga que pagarlo, pero la persona que lo debería cobrar no deje de cobrarlo, y lo que se hace es dar unos créditos a interés cero que se pueden pagar, se pueden devolver durante los próximos 6 años con un periodo de carencia también de creo que son 2 años, y que se podría aplazar incluso hasta 10 años. O sea, estamos hablando de poner todas las herramientas económicas que sean posibles en manos de las personas.
Una pregunta, Germán.
Sí.
¿Las entidades financieras están obligadas al cumplimiento de lo que marca el presidente, en este caso, esta nueva ley, que es la ley, el decreto ley número 11? ¿Están obligados o cada entidad financiera puede poner límites a la hora de devolver el crédito?
No. Está totalmente regulado por parte del Estado y queda clarísimo cuáles son las reglas de estos créditos. O sea,
imagínese,
no hay ninguna duda al respecto.
Imagínese,
no es negociable por parte de las entidades financieras en este sentido.
Va un empresario y pide un préstamo ICO, por ejemplo, sí, y le dicen que el plazo máximo para devolverlo son 5 años.
Sí, no, vamos a ver. Yo hablaba de la moratoria de los del pago de los alquileres. Uh-huh. Si hablamos de préstamos para las empresas, esto ya se puso en marcha en reales decretos anteriores. Uh-huh. Para las empresas se ha puesto en marcha, se estableció el mecanismo, se pondrá en marcha en pocos días, si no me equivoco.
Sí.
El mecanismo por el cual se puede acceder a préstamos ICO, y también, como siempre, los préstamos ICO están totalmente regulados y quedan enmarcados en cómo se deben otorgar. Lógicamente, las entidades financieras tienen ahí un cierto margen de flexibilidad en cuanto, uh-huh, al análisis de riesgos, uh-huh, de las empresas que solicitan los préstamos. En este caso, ¿qué es lo que hace el Estado? Bajar ese nivel de riesgo de las empresas avalando el 80% del préstamo. O sea, las empresas solo tendrán que avalar el 20% del importe que están solicitando.
Pero todo esto bajo la supervisión del gobierno y cumplan las medidas que se tienen que cumplir, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Pues no sé si tiene que añadir algo más, Germán. Usted sabe cómo está la situación y que lógicamente le vamos a llamar y vamos a insistir cada vez que tengamos alguna duda que los oyentes nos van trasladando.
Pues sí, yo por supuesto estoy, como siempre os lo digo, estoy a vuestra disposición enteramente para cualquier cosa que necesitéis. Yo lo único que sí que añadiría es, sobre todo por el tema de los autónomos, uh-huh, un mensaje de tranquilidad, ¿vale? Porque, bueno, yo he sido autónomo toda mi vida prácticamente, uh-huh, entiendo perfectamente lo que es ser autónomo y sé siempre la incertidumbre que es el estado natural del autónomo. En este sentido, a mí me han llegado también mensajes, y esto sí que pediría a la gente que, por favor, que no haga correr mensajes por sus redes sociales o por sus grupos de WhatsApp o de Telegram o de lo que sea, sin antes, o que no contribuya tampoco a la propagación de mensajes que no son ciertos. Entonces, cuando a alguien le llega algún mensaje, que por favor, que antes de reenviarlo a 200 contactos, que busque, que es muy fácil encontrar la información si es verídica o no es verídica. Uh-huh. Tenemos a los medios de comunicación, como vosotros, que os informáis y que, digamos, filtráis lo que es cierto, lo que no es cierto. Hay muchísimas fuentes oficiales de información. A mí últimamente me están llegando que sí que se están pasando las cuotas de autónomos, que no es verdad lo que se habló. No, las cuotas de autónomos que se hayan pasado, como decía, se devolverán. A quien se le haya cobrado la cuota de autónomos por cualquier motivo, se devolverá. Pero evidentemente hay que tener en cuenta que hay una regla que decía que sería para a los autónomos o bien que habrían tenido que cerrar por causa de fuerza mayor o los que hubiese bajado la facturación por debajo del 75%. Estos podían solicitarla a posteriori. Entonces, aunque se les haya cobrado, a todos ellos que estén tranquilos porque la norma lo dice clarísimo y se les devolverá la cuota de autónomos. La tesorería de la Seguridad Social está devolviendo automáticamente estas cuotas, pero no puede saber a quién le ha bajado la facturación por debajo del 75% antes de que acabe el mes, como es normal. Entonces, cuando se presenten las declaraciones de este mes, la Tesorería General sabrá a quién tiene que devolver, a quién no, porque tampoco tienen, digamos que tienen el don de la de la cognoscencia. Entonces, que esté tranquilo, porque la gente que esté tranquila, porque realmente las medidas se están adoptando, se están llevando a cabo y el Estado está haciendo un esfuerzo enorme porque, tal y como decía, que nadie se quede atrás, porque esta crisis no puede ser como la crisis anterior, en la que fue la clase trabajadora la que acabó, digamos, sufriendo las mayores consecuencias de la crisis. En esta se están poniendo todas las medidas necesarias para que la parte más grave de la crisis se reparta entre toda la sociedad y que no haya un grupo que sea el más perjudicado por todo esto, y por ello se están poniendo tantísimas medidas en marcha. Ya digo, prácticamente cada dos días tenemos un Real Decreto que aporta nuevas medidas para aumentar ese colchón social y para hacer que, repito, nadie se quede atrás.
Pues Germán Renau, con estas palabras nos quedamos y muchísimas gracias por haber entrado, haber aclarado estas cosas que nos tienen estos problemas tan tan pequeños al lado de lo que nos está sucediendo, pero que al final...
No son problemas pequeños, Susana. Yo entiendo perfectamente que hay gente a la que le afectan más una cosa y hay gente a la que le afecta más otra cosa. Y evidentemente son problemas muy grandes, tanto en este momento como en lo que va a venir. Así que entiendo perfectamente la preocupación de la gente.
Muchas gracias, diputado nacional por el Partido Socialista, Germán Renau. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança unes ajudes per a millorar la presència digital de les entitats socials sense ànim de lucre de Vila-real. Com podeu optar a la subvenció? Omplint el formulari que trobareu al web www.fundaciocaixarural.org fins el 10 d'abril.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
La Cooperativa Catòlico-Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda a taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda de casa.
Amb motiu de l'emergència sanitària per la Covid-19, l'Ajuntament de Vila-real ha deixat sense efecte el canvi de parament mensual i quinzenal dels cotxes en els carrers on s'alterna l'estacionament a un costat i l'altre del vial. Això vol dir que el pròxim 1 d'abril no hauràs de canviar el cotxe de costat. Pel bé teu, pel bé de tots, queda't a casa. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts vencerem la Covid-19. Junts, Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos!
Juntos venceremos.
I com no, també ara des de l'Ajuntament de Vila-real tenim a la regidora Míriam Caravaca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com ve sent habitual, informacions diàries que tenim en l'Ajuntament de Vila-real i, a més, un parell de vegades a la setmana, la regidora de Proximitat i Ciutadania ens posa al dia de coses, no?
Sí, així és.
Regidora, ho diem bé, de Proximitat...
De proximitat, sí, atenció i tràmit
Eixa
i participació
és.
Ciutadana.
Ho fem a 1 d'abril. Ho hem anat dient, o sigui, hem anat llançant el missatge als oients de la ràdio, però avui dia 1 d'abril s'ha de canviar el cotxe de costat?
No, durant aquest estat d'alarma l'Ajuntament ha suspès l'aplicació de l'ordenança que regula el canvi mensual o quincenal de l'aparcament. Quan torne tota la normalitat, pues, tornarem nosaltres també
a la normalitat.
A la normalitat, sí. La prioritat ara mateix és complir el confinament i que la gent es quede a casa.
Uh-huh. Això... està funcionant el bus urbà, el bus urguet?
Sí, funcionant sí que està funcionant. El que passa és que avui precisament han entrat en vigor pues unes modificacions. De fet, com ara ja saben vostès, els centres educatius estan tancats, les instal·lacions esportives també, i això pues, hem adaptat a les necessitats que ara ens demana la ciutadania. I realment el que més demanen és pues, poder acudir a l'hospital i tindre aquesta línia i aquest servei gratuït. Recordar que és el bus groguet és un servei gratuït i la línia 2 s'ha eliminat i per tant és la línia 1A com la línia 1B les que comencen al carrer Padre Lluís Maria Llop i acaben en l'Hospital La Plana. Així la ciutadania té garantida la cobertura del transport a l'hospital.
O sigui, es comencen en el carrer
Pare Lluís Maria Llop.
I els dos es porten a l'Hospital de la Plana.
A l'hospital, sí. La línia 2 sí que queda eliminada, La línia 2 sí que...
Mire, jo sóc un xicotet empresari, li poso un exemple per a que puga... Jo ara sóc la representant d'un... d'aquest sector de xicotets empresaris de la ciutat que han fet treballs per a l'Ajuntament de Vila-real. I clar, jo vull saber si per la situació actual de confinament i d'este problemón que tenim, este gran problema de la pandèmia global, si jo tardaré més a cobrar que en qualsevol altre, moment.
Pues no, davant la situació de paralització de l'activitat econòmica, pues clar, l'Ajuntament ja fa una setmana va decretar la prioritat de tramitació tant en ajudes socials com el pagament dels proveïdors. I és la prioritat d'aquest Ajuntament, de no allargar pues, les qüestions econòmiques. De fet, ahir mateixa es van pagar 500.000 euros a 174 empreses i la majoria eren locals. I s'estan utilitzant tots els terminis per tard de pagar quan abans millor els nostres proveïdors i les persones més necessitades en aquest moment, que són més vulnerables, són la nostra prioritat.
Uh-huh. Si li pareix, tornem a recordar la recollida de voluminosos, perquè, mire, encara que vostè no se ho crega, seguixen arribant-nos ciutadans que ens pregunten com se poden replegar els voluminosos i el telèfon, si el recordem.
Sí, pues mire, aquell servei sí que segueix actiu, sí que les persones sols tenen que, per a fer ús d'aquest servei, telefonar al 964-53-67-61 i donaran les seues dades i els diran quin dia i a quina hora tenen que deixar els voluminosos al carrer. És molt important seguir les instruccions perquè així pues, la recollida se fa més ràpida i no tenim a ningú veí. Ens agrada veure deixalles al mig dels nostres carrers o encara que estiguem confinats, pues, n'hi ha que mantindre la ciutat neta també. Important que l'ecoparc està tancat. Evidentment, com la prioritat és complir el confinament, la gent se té que quedar a casa. I l'ecoparc que ningú pensa que està obert, simplement és el servei de voluminosos, el que dona servei.
Uh-huh. Imagines, si jo sóc una usuària del centre de salut de la Bòbila, a Vila-real, i he sabut que la conselleria ha tancat aquest centre temporalment, ara a mi on em prestaran aquesta atenció sanitària?
Pues bé, l'Ajuntament va rebre una notificació de conselleria uh-huh. ahir per a comunicar-nos la reactivació del servei sanitari, per tratar de donar una atenció més eficient en aquests moments. Ja sabem que són moments complicats i que justament aquest sector és el que té una càrrega, una sobrecàrrega de treball. Entonces, per donar una atenció més adequada, uh-huh. s'amplia la atenció de 8 del matí a 8 de la vespre en Carinyena, se reagrupa ahí. I urgències continua sent 24 hores en Carinyena. La situació actual de la ciutadania pues sí. és la de quedar-se en casa. Si tenim alguna qüestió, intentem cridar per telèfon, que si no és res greu ni urgent, lo millor és l'atenció telefònica. Uh-huh.
Sí, en este cas sí que era cridàvem per telèfon i mos atenien, però al tancar el centre de la Bòbila haurem de cridar a l'altre centre, no?
Al que vostè... Sí, al de Carinyena.
És el mateix, però reagrupat.
Sí, és reagrupat perquè estiguen de 8 del matí a 8 de la vespre. Ja li dic que estan treballant a marxes forçades, pobres, sanitaris, que estan portant quasi tot el pes d'aquest confinament, també.
Uh-huh. Després, algo que claro, ens afecta, a mi també, com s'ha suspès la Setmana Santa, a veure, han previst algo? Hi ha alguna manera de que puguem tindre aquesta celebració en la població de Vila-real?
Pues treballant l'Ajuntament junt en la Junta Central de Setmana Santa i l'Església estan preparant algunes accions per a la ciutadania, per a que celebrar-lo des de casa, evidentment, uh-huh. com no pot ser d'una altra manera. Un exemple és la tamborada des del balcó, que està prevista per al diumenge de Berrams a les 12 del migdia. Fem un cridar... Cridem a la ciutadania perquè uh-huh. als balcons amb els seus tambors i celebrar aquesta tamborada. També pues, advertir que el mateix dia se celebrarà una missa a porta tancada en la Iglesia Arxiprestal, però que es retransmitirà per TV4 i Clar i per Televisió Castelló.
Genial.
Sí, així que...
És dir, que els ciutadans podran veure la missa de la Iglesia Major sí. des de les seues cases, i serà a quina hora, Míriam?
Pues, si no recorde mal, és a les 11 del matí. I després ja serà la tamborada. Va tot...
Unit,
seguit, sí. Mm.
És dir, tindrem en els balcons la tamborrada, que podran eixir als terrats i als balcons, evidentment, el que tinga terrassa individual, i a més podrem veure per televisió la retransmissió de la missa del diumenge de Rams, no?
El diumenge de Rams, així és, sí. I en els pròxims dies pues, s'aniran anunciant més iniciatives, n'hi ha moltes, i estem treballant pues, per a fer tota...
Este confinament el menos gravós possible, no?
Pues
Míriam Caravaca, regidora de l'Ajuntament de Vila-real, ens emplacem a parlar el pròxim divendres per alguna novetat més que puguem tindre, i així a la ciutadania pues bueno, almenys les dubtes que tenen i que vostè puga anar aclarint-nos se queden més tranquils.
Molt bé, pues moltes gràcies i molt d'ànimes a tots i ens parlem el divendres.
Moltes gràcies, Míriam.
Vinga, salutacions. Adéu, adéu.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041. Limpieza Servilín Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de massage, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Bueno, i com no, anem a parlar amb el director general de la Caixa Rural de Villarreal, Manolo Cubertorer. Bon dia.
Bon dia. Què tal?
Bueno, pues, com bé va avançar el president del govern, Pedro Sánchez, les entitats financeres posen productes a l'abast tant dels autònoms com de les pimes. Ell el que ens va dir és que donarien préstecs i línies de descomptes per a les empreses i que en aquest moment estan pues, d'alguna manera passant-lo mal perquè han tingut que baixar les seues persianes o estan a meitat de productivitat i que els bancs i les entitats ens donarien aquest tipus de productes. Des de la Caixa Rural, quin tipus de productes en aquest moment n'hi ha al que l'autònomo i la xicoteta empresa i també les empreses poden anar a adquirir?
Pues sí, és evident, com estàs dient, Susana, que estem travessant un moment molt complicat per a molta gent i en aquests moments complicats és on més se necessita la nostra ajuda al costat del client o del soci. Concretant, tant en el xicotet autònom o la microempresa, l'empresa més gran, pensem que en aquests mesos futurs o actualment ja puguen tindre problemes per atendre els pagaments als seus proveïdors, a les nòmines, etc. Tot fer front als pagaments que pogués tindre de forma ordinària, perquè la seva activitat ha baixat molt, i ahí és principalment on ens hem centrat, és a dir, li permetim que ens faci un plànic dels futurs pagaments que pugui tindre i que pense que per la disminució de la seva activitat no pugui atendre o tingui dificultats per atendre, i aquests pagaments anem a donar-li l'ajuda d'aquest import i podem aplaçar la devolució d'aquests diners en un període de carència de 3, 6 o 12 mesos. És a dir, tenim la possibilitat d'aplaçar tots aquests pagaments fins a 12 mesos de carència i després reestructurar-los fins a 5 anys. Crec que donar oxigen en aquests moments de a la gent que pugui tindre dificultats per tenir aquests pagaments és una bona mesura.
En este
moment... Aquestes mesures van en línia, com tu has dit, en el que va comentar el president del govern, i van en línia en les línies d'avals ICO que ha ficat el govern a la disposició de les entitats financeres. Nosaltres ens hem acollit també a aquest tipus de línies d'avals ICO i estem informant els nostres socis i clients de que tenen aquestes possibilitats a la seva disposició.
Mira, per exemple, anem a posar un exemple d'una empresa que no siga ni gran ni menuda, o en este cas que siga una empresa de les que n'hi ha moltes en el teixit empresarial a tot el país i sobretot així a la província de Castelló, pues imagines, una empresa que té 10 treballadors en este moment. I aquesta empresa quins passos hauria de donar per a que vostès contemplaren donar-li o bé un préstec ICO o el que vostès consideraren? Què és el que hauria de fer?
El primer seria una empresa que tinga, pues, per exemple, 10 treballadors. El primer pas hauria de ser fer-se una previsió dels pròxims pagaments. El pagament del pròxim mes, dels pròxims 2 mesos, dels pròxims 3 mesos. Hasta on més o menys mos pugui arribar. Primer, tinc que pagar les nòmines, tinc que pagar aquest proveedor, me té que vindre un rebut de la llum, tinc que... Exactament, una previsió dels seus pagaments. D'aquesta previsió dels seus pagaments, quina quantitat estima que pot fer front, perquè encara pot fer front, uh-huh. i una quantitat d'estima que no pot, o suposa que no podrà fer front.
És a dir, d'aixòs pagaments, este empresari deu de pensar, a veure, quins ingressos van entrar-me, imaginem que els ingressos l'han caigut al 50%, per tant,
correcte.
Jo tinc un 50% dels ingressos, i li diu, mire, jo tinc, per exemple, dels 10 euros me'n queden 5, jo en tinc 5, però tinc de gastos 8, per tant, li falten 3, no?
Molt bé, perfecte. Com a mínim, aixòs 3, uh-huh. necessitaria que m'ajudaré, si no, no podré pagar el proveedor, no podré pagar les nòmines, no podré pagar el que siga. En aquesta informació i en aquesta estimació, no sé si és que vinga físicament a les nostres oficines, uh-huh. hem habilitat uns canals a través de la nostra banca electrònica, a través del seu gestor, ens podem ficar en contacte amb ell, de la banca, aquesta banca electrònica ens pot aportar la documentació que necessitarem per estudiar l'operació, és a dir, per telèfon, o sigui, hi haurà multitud de mitjos sense vindre físicament a les oficines, que és el que se pretén per seguretat de tots, uh-huh. on li podem estudiar aquesta operació. Entonces, nosaltres li plantejarem, pues mira, anem a estudiar l'operació de 3 euros, o de 3.000, o de la quantitat que sigui.
Perfecte.
Anem a establir-te un període de carència, en 3 mesos te creus que tindràs prou? Pues no, un poquet justet, pues anem a ficar-lo de 6. Uh-huh. Durant aquests 6 mesos, uh-huh. tu no ens tornaràs els diners que anem a donar-te. ¿Vale? I després, a partir del 6 mes, o fins a un any podem arribar, uh-huh. podem anar plantejant, això com t'ho reestructurem, a un any, a 2 anys, a 3 anys, podem arribar fins a 5 anys.
Uh-huh.
És a dir, tindràs un període ahí, fins que pensem tots que això s'escamparà i tornarem a una certa normalitat, en la qual hauràs fet front als teus pagaments i no hauràs fet front encara a la devolució d'aquests diners. I després, i se préstam el que t'han concedit, pues, aniràs tornant-lo poquet a poquet, pues, a partir del període de carència, en 2 anys, en 3 anys, ja t'he dit, fins a 5 anys podríem estudiar la financiació.
El que és client ja de la Caixa Rural té el seu gestor assignat, que tot el món sap qui és i, evidentment,
correcte.
Té una relació estreta, inclús li informarà dels productes que té, no només este, perquè, si vol, després parlarem d'uns altres que a lo millor també a la gent li interessa. Però el que no és client?
El que no és client, tenim nosaltres un sistema que és el Connecta, on pot fer, el que s'hi diu ara un cas, tu fas una pregunta, una duda, una espècie de chat, on tu dius, mira, jo estaria interessat en veure quines ajudes me podrien facilitar, i al nostre client, això li arriba a un gestor, que tenim en aquests casos que no està personalitzat en ningú, sinó que un gestor genèric, i aquest gestor genèric se fica en contacte en esta persona per dir-li, pues mira, mos faria falta això, mos faria falta allò, o les condicions són aquestes o són aquelles, m'interessa o no m'interessa. Uh-huh. És a dir, el que ja és client, com tu molt bé dius, té el seu gestor i se coneixen i per tant hi ha una relació més estreta, i el que no és client, directament pot cridar-nos a l'oficina per telèfon sense vindre, però a través dels mitjans digitals pues, també tenim la possibilitat d'obrir un cas, un xat, i ficar-nos en contacte amb ell, o ficar-se en contacte amb nosaltres.
Uh-huh. I hem parlat d'un cas d'una empresa de 10 treballadors, que poden ser 15, poden ser 4. Alguna altra línia o algun altre producte en este moment per ajudar contra aquesta pandèmia global que estem passant i que des de la Caixa Rural han posat a l'abast dels clients?
Mira, ja anant a més xicotet en nivell, per exemple l'autònomo, que uh-huh. potser pues, no té aquest volum tan elevat, però sí que té un TPV que ara li ha baixat la facturació i pues, no pot estar pagant, no pot estar cobrant tant de volumen. Uh-huh. La comissió de cessió del TPV durant tot aquest període d'estat d'alarma s'ha anul·lat, o sigui, s'ha eliminat. Donem facilitats també ja al particular si t'arriba el rebut de l'avisa del final de mes, perquè a principi de mes no, ningú pensava que arribaríem així, doncs la possibilitat d'aplaçar-lo, és a dir, estem ficant ferramentes per poder aliviar en un moment determinat i ajudar a qualsevol client i soci a atendre els seus pagaments de la forma menys traumàtica possible.
Esta gent, tant els autònoms saben que el TPV no els cobrarà res, és a dir, que l'autònom que encara puga seguir treballant.
Correcte, el que puga.
El que siga d'activitat essencial en este cas, en este estat d'alarma que estem, no tindrà ningú tipus de comissió, els del TPV, i els particulars que sàpien que es té que arribar a final de mes la visa, se tenen que posar ell en contacte en el...
Sí, sí, perquè no podem prendre la mesura estàndard per tots, perquè també hi haurà gent, mira, este mes ha gastat poquet i ho paga i ja n'oblide, o preferiria aplaçar-ho només un mes, o preferiria aplaçar-ho tres, o... És a dir, cada cas tenim que estudiar-lo i veure la particularitat de la persona, les seues circumstàncies, com aniria millor per ajudar-los. No podem establir una cosa estàndard per a tots. Però sí, que se fiqui en contacte amb nosaltres i ja està. Uh-huh. Una altra cosa important, també, en respecte, si me permetís, el tema de les targetes. Nosaltres, saps que hem insistit molt en les targetes de tant de dèbit com de crèdit, el facilitar el ICI mig de pagament als nostres clients, perquè pensem que està ahí. Encara n'hi ha gent que no la té, entonces, durant tot aquest període, si algú vol donar-se d'alta una targeta de dèbit o de crèdit, serà gratuïta, la comissió d'emissió l'hem eliminat. I després també una altra cosa important que m'agradaria destacar és que tot aquell soci o client que tinga una targeta, en un principi, hauria de fer l'extracció d'efectiu en un dels caixers nostres, perquè si ho fa un caixer d'una altra red, uh-huh, hi ha una comissió, pues, per a evitar desplaçaments innecessaris, i la comissió, mentre dura el període d'alarma, també s'eliminarà si ho fa l'extracció de diners en un caixer que no siga dels nostres. Si va a traure diners en un caixer d'una altra entitat que de normal li cobraria en comissió, pues ara en aquest període tampoc se cobra. És a dir, tot mesures encaminades a que la gent ens quedem a casa i facilitar al màxim el mínim desplaçament possible per a solucionar aquests problemes.
En aquest cas, una entitat financera que en teoria se centra molt en la part econòmica, sí que és de veres que també estan centrant-se o aportant el seu granet d'arena perquè les persones puguen estar el màxim de temps confinades i tinguen que gastar menys temps, o que es posasse i es posarà els demés en plan de tindre problemes a l'hora d'infectar-se o infectar els demés, no?
Sí, i sa vessant social nostra no la podem deslligar, i crec que ens ha acompanyat durant aquests 101 anys que fem enguany tota la nostra història, i ara no podia ser menys. Hem habilitat un parell d'accions, per exemple, tota aquella gent gran o gent que tinga dificultats en mobilitat per anar al súper a comprar alguna cosa, pues des de la nostra pàgina web de la Fundació hem habilitat un protocol on conjuntament en el mercat central i la nostra cooperativa hem establit uns lots de productes essencials per a poder fer la compra online. Si no la gent gran no s'ha fet-la, pues els seus familiars també poden entrar-hi i facilitar-la. I nosaltres ens comprometem en un plaç de 3, 4, 5 dies pues fer-la arribar a sa casa. La compra se pot pagar des de la mateixa pàgina web de la nostra fundació, i pensem que és una bona iniciativa, pues, per lo que fem, comentant, evitar desplaçaments innecessaris a gent que pugui tindre dificultats de mobilitat, o a gent més gran, que és el sector més vulnerable, pues, tratem de cuidar-los el màxim possible i evitar-los qualsevol tipus de desplaçament.
Uh-huh. Pues Manolo Cubertorer, si té alguna cosa més que afegir...
Si me permetisses, sí. Dins també del tema social, este dissabte, encara que diguem d'estar tots confinats a casa, des del Centre de Transfusions de Castelló ens han demanat que continua fent falta sang. Uh-huh. Entonces, en totes les mesures de protocolàries necessàries per evitar qualsevol risc, Este dissabte de 9:30 a 1:30, en el nostre centre social, que a fecha d'avui el tenim tancat, l'obrirem per a aquella gent que vulgui ser donant o vulgui anar a donar sang. El centre de transfusions pues, mos ha dit que si podíem ajudar-los en aquesta iniciativa, perquè, per desgràcia, pues, continua fent falta sang en aquests moments, encara que estiguem tots confinats. Entonces, anime aquella gent que habitualment sigui donant de sang a que, si pot, se presente este dissabte de 9:30 a 1:30 al nostre centre social, perquè estaran desplaçats al centre de transfusions de Castelló per fer les transfusions.
De tots els modos, ho anirem recordant des de la ràdio,
Sí. Per
si de cas acaba el fin de setmana hi ha gent que a lo millor sí que pot, i pensava a lo millor que no podria estar, però sí que pot, ho anirem nosaltres també recordant. Manolo Cubertorer, director general de la Caixa Rural, moltes gràcies per haver-nos explicat tot això, i bueno, fins quan vostè tinga alguna cosa que dir, que així té els micròfons oberts.
Moltes gràcies a vosaltres, i esperem que això ens passi pront i tornem a una normalitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia. Oh baby, 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 ooh, baby, ooh, 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 baby, baby.
agricultor, llega Clouser, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Clouser premió al mejor producto en protección de cultivos. Clouser es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041. Limpieza Servilín Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maset, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653-20-42-94. Calle Manuel Sánchez Warner, 1 de Villarreal.
Tots i 52 minuts del matí, Maria, últimes hores de i xifres del coronavirus.
Bé, a la Comunitat Valenciana ja tenim 414 nous casos i 56 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 47 més a Castelló des d'ahir. El total autonòmic seria 5.922 i 395 persones que han faltat des de l'inici de la crisi sanitària.
Bueno, pues en esas noticias anem a escoltar a Paco Sacacia, que es el representante de la UGT, que ens aclarirà allò de anem a treballar, els que no se pot treballar, els que s'han obligat i bueno, i n'hi ha alguna injustícia per part d'algun jefe que d'alguna manera està obligant a fer una il·legalitat. Anem a sentir-lo. I com no, ara també tenim un representant de la UGT, Paco Sacacia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Pregunta, els treballadors que se queden a casa i tindran estos dies pagats que després hauran de recuperar, poden estar tranquils de que això se'ls respectarà?
A veure, nosaltres entenem que sí, perquè en el cas de que no fos així, evidentment se pot presentar reclamacions. Això és una decisió del govern i el que està replegat molt clar, a més en el BOE, no està en qualsevol acord, és de que ells, aquests 9 dies, seran retribuïts. A mi el que me generarà una miqueta de... deducte en el sentit de com s'anomena, no? Permís retribuït. Un permís retribuït és que no se tinguera que recuperar, però bueno, és igual. Està establit de que serà estos 9 dies estaran a casa pel tema del Covid i després en el moment en què se reincorporen pues se tindrà que negociar de quina manera se recupere. Perquè en cada empresa serà diferent. En una empresa li interessarà que se recupere setmanalment, diàriament. O sigui, això serà objecte de negociació, no se podrà imposar per ninguna de les dues parts.
Sí, en aquest cas, el govern, quan mos fa partícips a tota la ciutadania, el que remarca és un permís retribuït recuperable, és dir, és recuperable. Per tant, per el dubte que me deia vostè antes, lo del permís retribuït, però recuperable.
O sigui, no, el dubte, Susana, el dubte és de la denominació que serà. Que és un permís retribuït recuperable, això no n'hi ha ningú dubte, ningú. Sí. Digue la definició que se fa, perquè per a qualsevol, en qualsevol moment, un permís retribuït és el de que tu no vas a treballar i t'ho paguen, ja està. Però en aquest cas és de que tu vas a estar 9 dies en casa a treballar i t'ho van a pagar, però que això no té la consideració d'un permís tal qual, sinó que realment és una traslació de treball en aquest moment a un altre. Però, clar, per a no complicar-lo, permís retribuït recuperable i punto, que tot el món tingui clar de que aquests 9 dies estaran en casa, però que després, si aquests 9 dies, se tenen que recuperar les hores que corresponen.
Dient que, i així no ho afirmaven en la roda de premsa que estaven donant, que tindria que ser recuperable antes del 31 de desembre del present any.
Sí, sí, això està clar, perquè, clar, se té que fer dins de la jornada anual. Entonces, la jornada anual acaba el 31 de desembre i s'ha de contemplar, diguem, de que quan una persona acaba el 31 de desembre que tingui o en més o en menys les hores que tingui de que ja s'ha... computat i s'haurà aplegat a aquesta fecha en la jornada que correspon.
Dels treballadors que no estiguin contemplats dins del treball essencial, és a dir, dels que no deuen parar, imagines que un treballador, el jefe li diu: no, jo vull que vingues a treballar i tu tranquil, que si te multen la pague jo.
Durant este període estem parlant, del dia 30 al dia 9 d'abril?
Sí, que en este moment sí que s'ha dictat un decret com a que només podran funcionar els treballadors de serveis essencials. Per tant, estem parlant d'un treballador que no siga d'un servei essencial i que el jefe li diga que no, que té que anar a treballar i si el paren, ell pagarà la multa. Per aquest cas s'ha donat,
Ja. A veure, vosaltres, durant el dia, el dilluns i el dimarts, que n'hi haven algunes empreses de les no considerades essencials que el dilluns van seguir treballant, tenien la possibilitat del tema de fer una parada progressiva i tal. Ahir algunes van funcionar en el tema de càrrega. Bé, però si algun treballador li diuen de que té que anar a treballar i ell pensa de que no li toque, primer, té que informar-se, pues, acudint a mosatros, a Quirdan, a mosatros, o, en este cas seria l'autoritat laboral, jo penso que és més fàcil Quirdan a mosatros, si n'hi ha representació en l'empresa, veure de que realment, si és aixina, i si no és aixina, sobretot el que n'hi ha que fer és de que ixa ordre se doni per escrit, perquè el treballador sempre tingui justificació de que ha sigut una ordre de l'empresa.
Sí, però imagines, perquè vostè està parlant-me de que l'empresa li dona una ordre per escrit i jo el poso en la situació real, no la que ens agradaria. El jefe no li dona l'ordre per escrit i li diu: o vens o te quedes sense feina i si...
No, vale, pues, que mos quede immediatament, si n'hi ha representants en l'empresa, a representants que se tenen que menestar-se en el tema. I si no, pues que quede mos quede a vosaltres, jo m'ofereix a que mos quede a vosaltres, perquè vosaltres entonces faríem immediatament la reclamació a l'inspecció. I esa persona, claro, és que el problema és este, que si no va, el van a tirar. I si va, s'expose a que el denuncie. Entonces, el que té que fer en seguida és la reclamació, o sigui, la notificació. I vosaltres intentaríem de que fora lo antes possible per a que inclús pues, la policia, la Guàrdia Civil, qui fora, anar a l'empresa conforme ja va passar el dilluns de que alguna empresa la van obligar a tancar.
I esa reclamació d'este treballador que se sent pressionat i que evidentment li fa falta treballar, seria una reclamació anònima?
Se pot fer anònima. O sigui, si a nosaltres m'ho diu un treballador, nosaltres no anem a dir en cap lloc que fulanito de tal mos ha dit. Nosaltres ho podríem presentar com a organització, pues, a la subdelegació del govern, per exemple, que és una empresa que no està afectada per servicis essencials i que estan treballant. Entonces, per a que fos més efectiu. I al mateix temps, evidentment, també ens ficaríem en contacte amb la inspecció per a dir-li el que està passant, perquè això, evidentment, és un abús el que està fent aquesta empresa i, sobretot, per això ho diguen al treballador. En els dos sentits, un, de que no està complint la llei i està exposant a que el seu treballador pugui ser sancionat, i l'altre, evidentment, per el tema del el mateix virus, no? De que el tema de que l'estàs posant a un contagio que se supon que no hauria de produir-se. Per tant, n'hi ha que en el moment inicial el treballador, per a que no conste ell, el que té que fer és en seguida notificar-lo.
I ara...
A més, lògicament, perdona, lògicament això passarà en empreses xicotetes.
I ara, per una altra banda, imagines, ara perquè estem en un període que sí que és de veres que s'ha paralitzat tot, però imagines que aquest període passa, perquè tot passarà, i se van reincorporant poc a poc els treballadors. Imagina que un treballador diu: mire, jo preferís preservar la meva salut i no vull anar a treballar. Està en el seu dret?
No, a veure, en el tema de quan l'empresa, no només que és que hem fet passar el període este, sinó inclús és que han sigut treballadors essencials i han sigut treballar, a veure, un treballador que diu: escolta, és que jo entenc que ahir no se respeten les mesures necessàries per a que nosaltres no puguem contagiar-nos i tal, pues lo mateix que t'he dit, que mos quede, si n'hi ha representació d'una empresa, imagina que els representants se me n'echaran, si n'hi ha un delegat de prevenció, si n'hi ha un comitè de salut, però que si és una empresa xicoteta, que no n'hi ha representació, que ells no són moltes, desgraciadament, i això és el que passa en situacions així. Però que m'ho digui, perquè nosaltres entonces ja farem, diguem, les gestions per a que allí vagi algú a veure si les mesures que s'estan aplicant són les necessàries per a evitar en lo possible el tema del contacte. Però una persona que digui no, perquè és que això se podria produir en qualsevol moment, o una persona, tu no ho comptes, que hi ha una fàbrica que en una situació normal, pues que les mesures de seguretat no són les correctes. I que un treballador diu, jo no vaig a treballar perquè jo me puc accidentar. I això no és la manera de procedir. El que n'hi ha que fer és notificar de que ahí n'hi ha una situació, un element, una màquina que no està en condicions i que pot produir un accident. I l'empresa té l'obligació de modificar-lo. Això, per exemple, el que tu dius, de que un treballador s'encontre de que no està suficientment protegit per al tema del virus, evidentment pues, ho té que notificar i prendre les mesures pues, d'EPIs, equipos de protecció individual, de protecció de les maquinàries, de la distància mínima exigible entre persones, però no pot dir, jo no vaig a treballar perquè entonces sí que se li podria sancionar aplicant inclús al despido.
Uh-huh. Pues aclarit això, Paco Sacacia, segurament tornarem a cridar-li perquè ens arriben dubtes i qui millor que solventar o dir-nos què és el que tenim que dir-los i que ho senquen perquè estiguen tranquils que vostè. Moltes gràcies per haver entrat i molt bon dia.
De res, bon dia. Oh yeah, yeah,
yeah. Oh yeah, yeah. Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Y asistencia 24 horas low cost.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú. Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042. Óptica Villarreal muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
Fundació Caixa Rural Villarreal llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Villarreal i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com. Yeah, yeah, yeah. Ooh,
ooh, oh yeah. Ooh, 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 yeah. Bueno, i com no podia ser menys, anem a parlar amb un regidor de l'Ajuntament de Villarreal, Santi Cortells, bon dia.
Bon dia.
Argumentaven des del seu grup polític que tindria que hi haure més transparència a l'hora de donar dades de en aquest moment dels infectats que n'hi han per cada població del Covid-19. I vostè era una de les persones que a més, li pareix que seria lo correcte, no?
Sí, s'ha de tenir en compte que el Reial Decret Llei 10/2020, que estableix el que són els serveis fonamentals, i entre els serveis fonamentals o essencials està la informació i, per tant, la comunicació, no? La casa que sou vosaltres, Ràdio Vila-real, es dedica a això, a donar informació. I crec que és necessari, és imprescindible que aquesta informació doncs siga fluïda. L'alcalde de Moncofa, que crec que ho vau entrevistar així a la casa, doncs es queixava un poc que ell ha sabut els malalts per els mateixos malalts. Uh-huh. Jo crec que això no pot estar passant, no? Hi havia una altra notícia d'un altre mitjà de comunicació que dia que no se sap exactament quants jitsuzi té la comunitat. Vull dir, jo no sé si és falta d'informació o també una altra cosa que seria pot ser més comprensible és que amb la llau que suposa tota aquesta crisi, doncs no es pot fer més, no? Però pel que fa a la informació, jo crec que les dades se saben. Uh-huh. Mira, tots vivim al poble. Jo n'hi ha coses que no les podré dir així, però el WhatsApp te crema, el Telegram te crema. És que estem en el segle XXI, el segle dels mitjans de comunicació de masses, és a dir, de les xarxes socials. Què passa, i això ja és una miqueta teoria de la comunicació, què passa si les autoritats no donen dades fiables, puntuals i concretes? Doncs passa que la gent se la busca, passa que la gent doncs l'acaba buscant i l'acaba trobant, però a vegades la troba distorsionada. La manera d'evitar aquesta distorsió, no?, aquesta informació falsa, aquests fakes que moltes vegades denunciem i que diem que no està bé, que no és correcte, que és fins i tot denunciable, és precisament ser molt transparents. Sí que vull dir, no?, que en aquesta casa, tant a mi com la meva companya Maria Fajardo fa uns dies, sempre ens deixa dir clarament tot allò que volem, és a dir, aquesta llibertat d'opinió, aquesta llibertat d'expressió, doncs puc dir que a la casa es practica, i te ho agraïs moltíssim també. El que no podem permetre és que caminem, perquè després això és molt difícil de recuperar, cap a un tancament d'un dret fonamental com és la informació. Perquè si seguim en aquesta línia acabarem com Víctor Orbán a Hongria, que directament doncs ell és el que mana i ningú més, no? És una dictadura i no pot haver una dictadura informativa. Ara és necessari, més que mai, jo penso que hi hagi transparència. Perquè les dades, les confirme Conselleria de Sanitat o no, fan un desglossament de la situació, informen, permeten conscienciar-nos de la importància de quedar-nos a casa, mantindre la protecció necessària i, per tant, prendre les mesures correctes, no? Torna a reiterar, la Reial Ordre diu que la comunicació, que la informació és un dret fonamental, i així ho defensem des de Compromís per Vila-real. Pensem que s'han de donar totes les dades, els arguments pelegrins de que jo crec que tracten d'infantilitzar la societat, que la gent reaccionarà d'una manera o d'una altra, doncs això no ens ho podem permetre al segle XXI. Tothom ha de reaccionar d'una manera correcta, com a bons ciutadans i respectant els altres, i si estan infectats, doncs mantenint el confinament en casa amb totes les mesures de sanitat, els que ho estiguen, evidentment, i els altres, doncs el mateix, no? Vull dir, no es tracta de res més. Per tant, abogar i fer una miqueta un manifest a favor que les dades, que no pot passar el que comentava l'alcalde de Moncofa, que no sé de quin partit és, però
del Partit Popular.
Bé, és igual, com si és del meu partit. Vull dir, mm-hmm. Que compartís plenament la seva queixa. No pot ser que aquest home, que és el màxim responsable d'una ciutat, s'hagi assabentat dels infectats de coronavirus del seu poble, que tenen unes necessitats i pel que ell comenta és per això que s'han posat en contacte amb ell, no per una altra cosa. Mm-hmm. No, perquè els ajude a poder fer efectiu i ser confinament i coses així, doncs que siguin els mateixos malalts els que informen a l'alcalde i que l'alcalde no tinga cap altra via d'informació directa. No? Per tant, pensem nosaltres, Maria ja va dir, Maria Fajardo l'altre dia, mm-hmm. que ja és especialista en sanitat, va dir el mateix, que és importantíssim que es donen totes les dades, perquè això també dona una impressió als ciutadans de control de la situació,
que realment és molt alleugeridora, alleugeris molt en una situació com la que estem passant ara, no? Hem de donar alè, hem de donar transparència, hem de convidar a la calma, però la calma es confirma des de la informació, no des de la desinformació. Si no sabem què està passant ahí fora, doncs això molt alenador no és, vull dir, molta... Jo penso que és bo saber-ho i a partir de prendre consciència de quina és la realitat, de què està passant, doncs cadascú adult i ha pres les seues decisions. Em deia un company que no està d'acord en aquesta postura que estic defensant, que és que això pot crear més psicosi. Anem a veure, portem ja més de mig mes tancats en casa. La psicosi, doncs, no sé si pot anar a més. I sí que és cert que n'hi ha gent que està malalta, que les informacions o que certes informacions no li fan bé, i aleshores, doncs, sí que és recomanable que aquesta gent no tinga accés a certes informacions, a certs mitjans. Jo conec algun cas, no?, de persones que tenen problemes d'ansietat, tal, aleshores tu mateixa has de fer un confinament també informatiu per la teua situació d'ansietat, no? Uh-huh. Una companya que té aquesta situació, doncs, mira sèries, mira altre tipus de coses, però la resta de la gent que no tenim cap problema, que no tenim cap malaltia, ni ansietat, ni res, doncs podem fer-nos una idea, contrastar i sobretot intentar que ens arribi, no?, aquesta informació. Uh-huh. Però si no se dona informació oficial, és molt difícil perquè la informació t'arriba igual, i això han de ser conscients les autoritats, però és ahí quan t'arriba igual, encara que ells no vulguin, però t'arriba distorsionada.
Uh-huh. Mire, han anunciat, anunciaven que tindran un pròxim plenari telemàtic, no?
Sí, fa pocs dies van enviar, bé, nosaltres des de l'executiva de Compromís, ens va arribar un document del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Vale, és una espècie d'informe, entre informe i després van fer una nota de premsa també, on es parla una miqueta això de les sessions telemàtiques que es faran a partir de la situació per evitar que els representants públics, regidors, en els plens, ens reunim físicament i ho puguem fer a través d'altres mitjans, no? I l'informe, doncs, parla de diverses lleis, de la llei 7/1985, que és de les més antigues, però on queda molt clar que aquestes reunions han de ser periòdiques, que no es poden suspendre, s'han de mantindre. Després del vot telemàtic, perquè nosaltres votem en els plens, ja ho sabeu, també n'hi ha una publicació al butlletí oficial de les Corts, per tant, és correcte fer-lo. La legislació autonòmica també hi ha precedents, la llei foral 11/2013, la llei 40/2015, que en l'article 10 fins i tot regula la possibilitat directament de sessions telemàtiques, no? I això és una realitat que, Susana, doncs, per exemple, jo he viscut, perquè fa uns mesos, com bé sabeu, vaig ser pare, i nosaltres, no estava jo, evidentment, perquè estava fent la meua no baixa, és un permís, no? Això sí que ho vull subratllar, no?
Sí.
Quan eres pare no estàs de baixa perquè no estàs malalt, és un permís que te dona l'administració, i tens dret, sigues representant públic o sigues treballador o que sigues. I nosaltres fa 2 anys ja vam voler fer una moció en aquest sentit perquè això fos possible a l'Ajuntament. Se dona el cas, no només jo, ha sigut pare, per exemple, Héctor, crec que la seua, Héctor Folgado, el portador del PP, va tindre la xiqueta en una setmana de diferència a la meua, vull dir,
sí, sí.
Hi ha hagut un xicotet boom, de baby boom, entre alguns regidors els últims anys, i per tant som uns quants, no? Tu pots anar al ple, estàs en el teu dret, però també estàs en el teu dret de no anar, perquè estàs de permís. I en aquesta moció nosaltres demanàvem això, que se poguera fer des de casa, i en l'informe que ens envia ara, com he dit, el Ministeri, doncs fins i tot es posa com a casos molt greus el de paternitat o de malaltia, paternitat-maternitat, per a ser exclosos de la participació en un ple o en qualsevol organisme, no, d'aquest tipus, que seria evitar que no permetre-la, seria un cas molt greu de discriminació greu, perquè per ser pare no has de deixar de poder participar. Bé, aquesta moció, com estava en el govern, doncs van quedar que no la presentarien perquè se treballaria i tal. I l'any passat, Maria, doncs ho va tornar a preguntar, però ja havien passat 2 anys i havien dit que ho estudiarien i en aquell moment l'alcalde va dir una altra vegada que ho estudiaria. Sí que ara que ens ha arribat aquest informe, que és ben clar de que això és perfectament possible, a veure si en els pròxims mesos, en tota la bona voluntat, doncs això s'aplica i ja per fi els pròxims, ja no ho dic per mi o per tots, no? Per tots els que siguin representants públics en un futur, doncs siguin pares o, en un cas com aquest, que hi ha una situació de confinament per raons sanitàries, no? Que no volem posar-nos més malalts, pues que això se pugui fer amb tota normalitat. Estem al segle XXI, no estem al segle XIX. Vull dir, la participació es pot fer de moltes maneres i també, evidentment, telemàticament.
Santi, vostè creu que aquesta pandèmia que estem patint ens ensenyarà coses com, per exemple, esta?
Sí.
Dependrem de lo que ens està passant?
Mira, dependrem moltes coses. Per exemple, jo estic dedicant-li temps a la literatura. Puc fer, si me permets, una xicoteta recomanació literària?
Sí, sí, clar.
Mira, hi ha un premi Nobel, que és Albert Camus, i el va traduir el nostre John Fuster. I el llibre es diu La Pesta.
Sí.
I el va publicar als anys 60, el franquisme va prohibir aquella traducció, i diu, este llibre, t'estic llegint.
Sí.
Les autoritats es resistissen a obrir els ulls. És narcòtica la ignorància i dolorosa la veritat. I després diu, la pesta acaba d'infectar la ciutat d'Orà en quarantena de proveïments, en aïllament social. Fixa't, després diu, per exemple, parla de l'exili interior, Albert Camus.
Sí.
Diu, al començament d'una pesta i quan s'acaba, sempre n'hi ha una propensió a la retòrica. En el primer cas, els hàbits encara no s'han perdut. En el segon, tornen. És enmig d'una calamitat quan ens endurim amb la veritat, o en altres paraules, amb el silenci. Està parlant d'endurir-nos de la veritat i el silenci, que és precisament el que estem comentant, no? És una recomanació literària que, ja que em permets, a la gent que tinga temps, llegir la pesta, perquè parla de tot això, de la veritat, de la informació, no? Passa tot en una ciutat que és Orà, però és tot tan actual, de veritat. Vull dir,
tan similar a la situació que estem, no?
Sí, la veritat és que sí.
Pues, Santi Cortells, regidor de l'Ajuntament de Vila-real, en aquestes paraules i en aquesta recomanació literària ens quedem i moltes gràcies i bon dia per haver entrat així a Ràdio Vila-real.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La Cooperativa Catòlico-Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda de subministres es mantindrà oberta de dilluns a divendres, de 7:30 a 2 i dissabtes, de 7:30 a 12. Vesprades tancat. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros sueños.
I ara, com no venís bé sent habitual, tenim a Juan Carlos Galindo al costat del fil telefònic, que vull que mos doni el seu punt de vista de la compareixença que va tindre la ministra portaveu Maria Jesús Montero. Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenos días. Un placer, como siempre, estar contigo y con tus queridos escuchantes de la zona de Villarreal y provincia de Castellón.
¿Qué te pareció ayer en la rueda de prensa que lo que la portavoz primero nos avanzó y lo que luego Nadia Calviño y Pablo Iglesias acabó, bueno, cada uno en la sección que le toca diciendo las medidas nuevas que habían aprobado en el nuevo decreto ley, que es el número 11 de este gobierno?
Bueno, tú mismo lo acabas de decir, 11 decretos en apenas 15 días. Esto demuestra el vaivén continuo de este gobierno, que parece que vaya a salto de mata. Uh-huh. Dicho lo cual, dos partes, como tú bien dices. Una primera parte pobre, escasa, hablo de la ministra de Economía, donde una vez más pasa de puntillas y de soslayo anunciando un titular a golpe de titular, es decir, no, sin desarrollar prácticamente nada, cosa que debería de desarrollar aunque sea un poquito. Te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. y sabes que te lo voy a poner de tirando el ascua a mi sardina. Uh-huh. Con la moratoria de los 6 meses de cuotas de la Seguridad Social, no sabemos a qué se refiere. Yo no tengo ni idea. Yo he consultado, ¿a qué se refiere? ¿A deuda? ¿A las cuotas que pagamos los seguros sociales? Textualmente dijo, porque lo tengo anotado ya no solo en la retina, sino en un papel, dijo, he dado órdenes a la Seguridad Social para que haga una moratoria en los pagos a la Seguridad Social. Bueno, vamos a ver a qué se refiere. Como siempre, vamos a tener que esperar al Boletín Oficial del Estado a ver a qué se refiere. Es cierto que hay algunas noticias que dicen que solo se podrán acoger. Hablo de noticias sin confirmar, Susana. Sí. Que dicen que solo se podrán acoger a esta moratoria. Ahora luego hablaremos lo que es una moratoria, ¿eh? Porque esto no es una condonación, no es una exoneración, ni siquiera es un aplazamiento. Esto hay que pagarlo, ¿eh? El que se acoja a esto va a tener que devolver el dinero. Por lo tanto, no sabemos si nos hace un favor o nos hunde un poquito más. Pero el tema, solo van a poder acogerse, parece ser, las empresas, obviamente, y autónomos que hayan cerrado por decreto, y los que sean vulnerables, que es la siguiente palabra que dijo, el autónomo vulnerable, es decir, aquel autónomo que haya visto reducido su facturación en un 75%. Entonces, bueno, vamos a ver el Boletín Oficial del Estado. En cuanto al resto de medidas, no aportó ninguna novedad para mí destacable. En cambio, sí tengo que decirte que como ciudadano creo que la intervención de Pablo Iglesias, sobre todo como ciudadano, yo tengo muchos amigos y algún familiar que está pagando alquiler. Uh-huh. y que lo está pasando muy mal ya en apenas 15 días que llevamos de cierre. Entonces creo que las medidas que ha sacado son buenas, aún así no serían las que están haciendo el entorno de nuestros países de alrededor. Francia directamente lo que ha hecho es que la gente no pague el alquiler. Porque si no tengo ingresos, porque tengo que pedir un microcrédito, volvemos a lo mismo, un microcrédito a devolver entre 6 años ampliable y a 10. Me estoy endeudando. El gobierno, y esto hay que decirlo alto y claro, el gobierno no me deja trabajar, obviamente por razones sobradamente. Aquí no vamos a discutir, por Dios, que nadie me malinterprete. Las medidas son necesarias, tenemos que estar en casa. Pero ya que el gobierno toma estas medidas y los demás aceptamos, ayúdeme, no puedo estar sin cobrar, teniendo que pagar y además teniendo que pedir préstamos para poder pagar. Oiga, no me está haciendo ningún favor. Quiero decirle que hay otras medidas como el tema eléctrico, como el tema del agua, el que nadie pueda perder su casa, que nadie le corte la luz, el agua, el teléfono, todo está muy bien, pero en definitiva lo que nos importa a la ciudadanía en general, bueno, pues yo creo que las medidas no son buenas, pero también tengo que decirte que por lo menos hay medidas. No sé si me estoy explicando. Uh-huh. Es un poquito agridulce. Hay una parte que creo que han hecho bien, sobre todo las ayudas sociales, y tengo que decirlo, o que me gustan más, sería quizás la palabra más adecuada, porque a mí me afecta mucho más, como sabes, Susana, yo lo hemos hablado, yo soy autónomo, sí. Me afecta mucho más el que a los trabajadores autónomos, al pequeño empresario y al autónomo empleador, nos afecta muchísimo que no tengamos ninguna ayuda por parte del gobierno.
Sí, en este caso lo que nos decía es esta esta medida que han cogido del alquiler también es algo a lo que se podrá acoger los autónomos, ¿eh?
Sí, pero va a dar igual, es decir, ¿cómo voy a pedir un crédito? Vuelvo a lo mismo, no es una buena medida, no hay que estar contentos. Insisto, menos es nada, por supuesto, Susana, no lo critico al 100%, pero obviamente no es suficiente. Hay veces que no me puedes dar solo un poquito, porque con ese poquito no tiro para adelante. Fíjate qué paradoja, Susana. Uh-huh. Resulta que un autónomo no puede trabajar, tiene que pagar, y un político no trabaja y cobra. No entiendo. Los políticos no han hecho ningún ¿son esenciales los políticos? ¿Son esenciales? ¿No son esenciales? Manda huevos, ¿no? O sea, resulta que los políticos, que son un montón, cobrando un montón de pasta, resulta que no se reduce absolutamente ni un céntimo. Y que se pague todo, ¿eh? Hasta el último céntimo. Todo, 100%. Y yo que soy autónomo, resulta que como el gobierno me dice, además, Susana, no te lo pierdas, que resulta que el gobierno dice que puedo trabajar. Que puedo trabajar en las mismas actividades que el empleado de régimen general, que le ha dicho vete a tu casa, el autónomo sí puede trabajar, pero ¿en qué país vivimos? Solo para no darme ayudas. Es así de cruel y es así de real. Resulta que un autónomo que haga la misma función que un empleado del régimen general sí puede ir a trabajar. Te recuerdo que el Real Decreto es solo para empleados en régimen general. No es para autónomos. Así lo ha dicho el gobierno también, ¿eh? Ya resulta que tengo que ir a trabajar y que, por supuesto, no mira por mí. O sea, yo sí puedo tener riesgo de contagio y poder contagiar a la gente. Y un empleado en régimen general no. ¿Pero esto qué es? ¿Somos personas o qué somos? ¿O es que los dos tipos no somos personas? Claro, Susana, que llega un momento que uno dice no me puedo creer lo que está pasando. Que hablamos de personas. Entonces, no régimen general y régimen de autónomo, hablamos de personas. ¿Qué diferencia hay entre una persona y otra?
Visto la situación conforme está, Nadia Calviño comparece y le preguntan sobre el autónomo y le recuerdan que estábamos a 31 y lo acabábamos de pagar, el autónomo del mes. Esto lo hemos preguntado y nos han dicho que los autónomos que ya han pagado el mes se les devolverá los 13 días que se dio el decreto ley del confinamiento. Los últimos 13 días se les devolverá el dinero que ya han pagado los que tenían el recibo domiciliado.
Pero se les devolverá a aquellos que cesen actividad.
Por oficio.
Los que no cesen, no. Los que no cesen, no. Ahí está la trampa. Uh-huh. Yo, y aparte se lo voy a decir, Susana, yo he solicitado el cese de mi actividad.
Pero obviamente, a todo esto, yo lo que quiero es que... respecto a esta situación en la que se encuentran los autónomos, y dado que usted lo tiene que tú lo tienes todo tan claro, Juan Carlos, sé que tienes una plataforma y quiero que hables de la plataforma que has creado o que la situación te ha abocado a crear, ¿no?
Bueno, en principio, déjame que te matice. La hemos creado. Somos un grupo de autónomos, entre los que yo me encuentro, obviamente, que hace 3 días... y de hecho apenas tiene un día de vigencia. La plataforma se llama Autónomos en Acción. Nos pueden encontrar de entrada en Facebook y en Twitter también, @accionautónomos. Y en breve tendremos nuestra página web, que también se llama autónomosenacción.org. Nacemos de la indignación, nacemos del abandono, nacemos de ningunearnos de una manera continua y de verdad alucinante. ¿Cómo es posible que se distingan? Somos personas. Los autónomos somos personas. No somos máquinas, no somos robots. Tenemos corazón y sentimiento.
Juan Carlos, ¿me puedes decir en este momento que me has dicho que tienes, que lo habéis, tiene 2 o 3 días de vida?
Un día.
Autónomos en Acción. Sí. Hasta ahora, ¿cuántos autónomos en acción hay dentro de esa plataforma?
2.600 y subiendo.
2.600.
Yo invito a todos aquellos a que se sumen a esta iniciativa. Cuanto más seamos, mejor. Uh-huh. Esto no es... Aquí no hay líderes, aquí no hay partidos políticos, aquí no hay sindicatos, aquí no hay asociaciones de autónomos que prefiero ahorrarme el comentario hacia ellas, porque ni está ni se la ha esperado ningún partido político. Ahora todo el mundo, todos los partidos, como siempre, querida Susana, todos tienen medidas para el autónomo. Pero ¿y antes dónde estaban? ¿Y antes dónde estaban? Cuando estaba antes que todo iba bien para ayudarnos y para evitar y prevenir que esto pasara. Nunca han estado. Por lo tanto, necesitamos de una plataforma cívica, es un movimiento ciudadano, donde somos personas normales y corrientes, que lo que queremos es que el autónomo sea igual. No queremos ser ni más ni menos que nadie.
Le digo las medidas que han anunciado.
Por favor,
han
por
anunciado favor. Créditos ICO.
Sí, sí. Ya le digo, déjeme que le conteste.
Sí, sí.
Los créditos ICO solo se van a conceder, como marca la ley, a la viabilidad de la empresa. ¿Cómo me van a dar un ICO a mí si he cesado mi actividad? ¿Cómo me dan un ICO a mí? O es más, ¿cómo dan un ICO a alguien que no tiene trabajo? Porque su empresa está cerrada. El ICO es un engaño, hay que decirlo alto y claro. Un engaño. El dinero es del banco. No es del Estado. El Estado no pone un céntimo. Lo de avalar ha estado siempre. Los ICO han estado siempre. No es una medida excepcional. Y discúlpeme,
sí, sí.
Susana, discúlpeme por el tono. Pero es que es un engaño. Es que el ICO
sí,
ha estado
siempre. Yo entiendo, Juan Carlos, que estés indignado. Entonces te muestras, evidentemente, cómo te sientes. En este caso, lo que ahora dice el Gobierno es que avala los créditos que se le darán a la pequeña empresa con un 80%.
Siempre. Eso ha estado siempre. No es ninguna novedad. Antes tú podías pedir un ICO avalado por el Estado. Instituto de Crédito Oficial es ICO. Instituto de Crédito Oficial.
En este caso es el 80%, que por lo visto...
El
80%. Que también se les dará lo que estábamos hablando de la moratoria, que es no le eximen del pago si usted no cesa su actividad, sino que durante seis meses no le cobrarán intereses por aplazar, en este caso, el autónomo.
Eso sí es novedoso y fíjese usted que yo soy razonable. Cuando hay algo novedoso, yo lo digo. Cuando no, no. Sí es novedoso que no me cobren intereses en los seis meses. Pero está hablando del aplazamiento de deuda, ¿verdad? No me está hablando
no.
El ICO.
No, estamos hablando en este momento de la gente que no ha dado de baja su actividad, los autónomos.
Y pide aplazamiento, correcto, seis meses sin intereses y a partir del... Correcto, sí, sí.
Tanto y que los autónomos podrán aplazar el pago de autónomo a final de mes sin intereses.
Sí, eso no, eso me parece razonable, no, uh-huh. No lo estoy diciendo. Pero volvemos a lo mismo,
que no es un aplazamiento absoluto.
Crédito, sí, que tengo que devolverlo. Es que fíjese usted, déjeme que le cuente rápidamente, sí. Que sé que iremos ya justitos de tiempo, uh-huh. Y le agradezco todo el tiempo que siempre, te agradezco todo el tiempo que siempre nos das y me das personalmente. Mira, ¿cómo voy a afrontar yo seis meses de autónomo? Imagínate, que aplazo cuatro meses, uh-huh. A 360 euros. Estamos hablando de 2.000 euritos. Pido un ICO porque tengo una cafetería y mi cliente no está. Una cafetería con tres empleados. Significa que tengo que pedir un ICO para ir más o menos bien de 40.000 euros. 30.000 o por ahí más o menos. Pido los 30 más los 7 más los 3 y cuando abro, ¿tú crees que la gente cuando esto pase, que pasará sin ninguna duda, va a seguir yendo igual de inmediato a un sitio cerrado con gente? Cuidado, ¿eh? ¿Crees tú que los restaurantes, las cafeterías, las tiendas, los hipermercados, nos vamos a juntar otra vez 200.000 personas al día siguiente? No, poco a poco. No vamos a tener los mismos ingresos. El futuro es incierto. ¿Cómo el Estado me endeuda más? Es que no termino de entenderlo. El resto del mundo lo que ha hecho, y no es la medida que a mí me gustaría, ya que todos hemos estado pagando, yo tengo 51 años, hemos estado pagando nuestros impuestos 51 años, y no le he pedido jamás nada al gobierno. Ahora que me hace falta, no está. ¿Eso qué significa? Que no va a estar nunca. ¿Y entonces qué significa? Que vamos a tener que reinventarnos y tener que ayudarnos entre nosotros, porque el gobierno nos ha fallado. Tenemos un gobierno fallido, no nos está ayudando. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues no lo sé, Susana, tenemos un futuro incierto, una crisis económica que se avecina, que todo el mundo está vaticinando, y me endeudo más. Susana, por favor, yo lo que quiero, lo que nos hubiera gustado, y lo que decimos en la plataforma Autónomos en Acciones, oye, como mínimo, para el tiempo, para el reloj, que corra, y que no te deba nada. ¿Cómo es posible? Pero por favor, lo está haciendo todos los países de nuestro alrededor. Francia, tres meses sin pagar hipoteca. Discúlpame, Susana. Discúlpame.
Sí, es que estas palabras que has dicho al final son muy importantes y quiero que se quede el oyente con estas palabras. Desde Autónomos en Acción se le pide al gobierno... Pare usted el reloj.
Párelo, con eso nos haría un gran favor. Párelo, que no corra, ni que corran los impuestos autónomos, ni que corra nada. Y cuando estemos bien volveremos.
Sí,
esto
no es más ni menos que lo que se nos ha pedido desde el gobierno para, de alguna manera, salvar la pandemia global. Es decir,
sí, señor.
Se nos ha pedido que paremos a toda la población. Es decir, paren ustedes. Pues los autónomos, en este caso desde la plataforma Autónomos en Acción, le piden, pare usted de contabilizar, es decir, no me endeude más, pare el reloj. Esto es lo que se le pide. Vale.
Esto es lo que le pedimos de una manera enérgica.
Juan Carlos, se nos acaba el tiempo y sabe lógicamente que tenemos que avanzar en otras cosas. Pero sí que te quiero recordar que tú, eres experto en prevención del delito en las organizaciones.
Correcto.
Que todos son organizaciones.
Todo.
Que estará pendiente de todas las cosas que vayan saliendo, que lógicamente va a estar... una de las personas que encabezan esta acción, que es Autónomos en Acción. Y que intentaremos todas las semanas hablar contigo y que nos vayas trasladando los avances que vayáis haciendo.
Perfecto, a tu disposición, Susana, y muchas gracias. Y como siempre, invitamos a todo el mundo a que se sume. Juntos somos más en Autónomos en Acción. Buenos días.
Juan Carlos, muchas gracias y buenos días. Y ahora, como no... també anem a escoltar una bona notícia, com és el repartiment del material que ha fet Diputació per els pobles de la província de Seixina, Maria?
Exacte, la Diputació de Castelló va iniciar ahir dimarts el repartiment de material sanitari de protecció enfront al coronavirus per a dotar als municipis i a les mancomunitats de la província dels recursos adequats per a combatre la pandèmia. La institució comptarà amb 80.000 guants, 28.000 màscares, 1.000 vestits de protecció, 640 ulleres, 1.600 litres de gel desinfectants i 3.000 litres de lleixiu, una quantitat que es veurà incrementada en els pròxims dies a mesura que es reben altres subministraments.
També ens arribava així a redacció una foto d'una enfermera, i ens deia que van tan tapades com que els pacients no es poden identificar. I què han fet? S'han escrit el nom a la visera per a que els pacients puguen parlar-les i puguen saber que són les mateixes, que una li diuen, doncs, per exemple, Maria, l'altra li poden dir Txell, o l'altra Montse i l'altra Susana, i que darrere d'aquestes mascaretes estan aquestes persones. Alguna notícia en este moment? No, pues anem a sentir algo que també ens preocupa a tots, i és què és el que li passa a una dona que en aquests moments està embarassada en aquesta situació tan especial de confinament i de pandèmia global que estem patint en aquest dichós coronavirus. Anem a escoltar què ens dirà. I ara també, algo que ens preocupa molt, sobretot a les dones que estan embarassades i que volen tindre informació. Per això tenim a Isabel Barreda, que és propietària del Centre Mare. Bon dia, Isabel.
Bon dia.
A més, vostè és comare, no?
Sí, sí.
Vostè atén...
Sí, comare, matrona, que diu la gent, però comare o llevadora, que diuen els catalans.
I atén els parts en les entitats públiques també, eh?
Sí, bueno, jo treballo en centres de salut, en la pública, i en la privada, en el Rei Don Jaime, fent parts. Sí.
Vale. Mire, ens ha arribat algunes preguntes, val? Que si li pareix a vostè podem... A veure si donem alguna cosa de llum en aquesta història. Mire, ens ha arribat una pregunta d'una embarassada que l'han aconsellat durant tot el moment en què se queda embarassada que camine. I, clar, en el moment de confinament en el que ella se troba... com que, a més de ser primerissa, està un poc pues, això, desorientada. Vostè com a comare, sí, què li aconsellaria a aquesta persona?
Bé, de quantes setmanes està seria la meva pregunta. Perquè si li han dit que camine, pues, bueno, en un pis se pot caminar. Però també hi ha moltes coses que se poden fer, com és fer, per exemple, alguna classe de ioga o de pilates. Bueno, nosaltres en Mare estem, hem retomat les classes online i les professores, les comares, fan la seva classe i elles la van seguint. Per això ho fem nosaltres en Mare Castelló. Si no és nostra, que no...
Sí.
I vol fer coses, estan fent coses, estan en la zona de la Plana, de Villarreal, com també en esta zona nostra, les matrones de primària estan penjant enlaces i coses perquè elles puguen treballar des de casa. Però se poden fer circulatoris sense manejar-se un del puesto. Un se pot agarrar d'una caïra i manejar les cames com si caminares sense caminar, diguem així.
¿Vale? En definitiva, és el mateix exercici.
És el mateix exercici. I poden manejar la pelvis. I si tenen, per casualitat, una pilota d'estes grans, també, perquè
poden fer exercici.
Poden parar. Sí.
Després, altra cosa que també ens envien és el fet, si vostè pot contestar a aquesta pregunta, si el virus, el coronavirus, traspassa la placenta.
Bueno, n'hi ha encara pocs estudis, ¿vale? Primer van pensar que no la passàvem, perquè és com és un virus, i els virus no solen afectar al bebè, al feto, ¿vale? I després, quan naix, al bebè tampoc solen afectar per a que el xiquet se posi malalt, però sí que se podria contagiar ahir ja. Entonces, per donar de mamà sí que haurien de posar-se mascareta i llevar-se molt habitual les mans, tal i qual, no donar-li besets, i això sí que tingueren, després de parir, tingueren el coronavirus, ¿vale? Però quan a patir per... Hi ha un cas, no?, en la premsa que han posat, que havia mort una dona, ho dic perquè, com tot el món s'entera, aquest cas, esta dona no s'ha mort per un coronavirus. Va fer un desprendiment de placenta i després va fer un CIP, una cosa de coagulació intravascular disseminada, que és una cosa greu, i va ser una vegada cada milió de dones que parissen, però en Espanya tots els anys passa un cas, a lo millor, o dos, perquè són molta gent parint, vull dir, és una cosa rara, gràcies que no és molt habitual, no? Però sí que pot passar. I què va passar? Que aquesta dona, a més, tenia el coronavirus, entonces se va fer en la premsa com si fos per això. Però el motiu no era ese. D'acord? Perquè estiguin tranquil·les, perquè pareix que això sigui el motiu. No ho és, eh?
Després també, degut a la saturació que hi ha en este moment, també s'ha dit que en la zona de Castelló no tindran assegurada l'epidural. No sé si vostè això
ho sabrà. Aixina és, sí, no està assegurada. Perquè els anestesistes estan ocupats en altres tarees, perquè estan en els respiradors i ajudant els d'UCI, els de les UBIs. Per tant, sí que és veritat que a vegades no se pot posar l'epidural si és un part normal. Se suposa que si és un part un poquet complex o el que sigui, de fet, les cesàries tenen que posar una epidural, tenen que posar una raqui, con lo qual anestesistes n'hi ha, però com n'hi ha molt pocs que puguen estar en la zona d'obstetrícia, d'on parís la gent, pues, això és el que passa, que si és un part normal i no hi ha massa problema, pues no s'estan ficant les epidurals, això és veritat. Així.
Després també el que ens preocupava, sobretot a les primerises, és aquestes cites programades que tenien en la matrona, que clar, no podran seguir portant aquestes cites programades, no poden anar al centre de salut, no?
Bueno, n'hi ha de tot. Per exemple, si a una dona li toca una vacuna i hi ha... com és la de la tosferina, que se posa les 28 setmanes, però que n'hi ha un plaç, n'hi ha un plaç, se pot posar fins a les 32, 33 setmanes, se pot posar perfectament la vacuna de la tosferina, pues és una cosa que si no va al centre de salut a qui la posen, pues no la tindrà i és important, val? Però n'hi ha moltes visites que se poden fer telefòniques, les estan fent telefòniques totes les matrones. Li pregunten a la dona pues, si té aparat de tensió, quina tensió és la que té. Lo de l'aparat de tensió, si teniu possibilitat i veu que esteu molt unflats, de peus, tal i qual, mirau-vos la tensió, això és important. Si teniu bàscula també se podeu pesar per veure si de cop i volta ha augmentat molt de pes per retenció de líquids, que en aquest cas hi hauria que mirar la tensió, i aquestes coses són les que la matrona per telèfon li preguntarà, li dirà, com estàs? Estàs un fla? No estàs un fla? T'has mirat la tensió? I hi ha coses que se poden fer per telèfon. Entonces, hi ha moltes coses, per exemple, si li han fet una eco, nosaltres inclús els resultats del triple screening els estem donant per telèfon perquè no tinguin que vindre a la consulta. O mirem en el programa informàtic que tenen els gines, ells ens passen els resultats i nosaltres cridem a la dona per dir-li pues, com està tota l'analítica, com... i tot això s'està fent per telèfon. El que sí que és veritat que perds aquest contacte visual de la dona de que te diu, com estàs? I te diuen, bé, i tu dius, bueno, ese bé no m'ha sonat massa bé, a veure què te passa, què tal. Aquest contacte visual és important perquè el telèfon pues, no és el mateix, està clar. Pues... Però bueno, en aquest moment primer una altra cosa i si no és precís que no se desplacen.
Entonces, Isabel, si te pareix, anem a un poc a centrar-nos en aquest moment la funció que va fer el centre mare per a aquestes embarassades que tinguin dubtes, val? Podem facilitar el número de telèfon?
Sí, 964-2703-50. També estem en Vila-real, però bueno, si toqueu a ser millor perquè així n'haig que jo, sí. El telèfon.
Mira, anem a recordar-li una altra vegada al telèfon, és el 964-2703-50.
I després la pàgina web és Mare Castelló. I directament quan se poseu el Mare Castelló veu que les classes s'han anul·lat i hi ha un vídeo, una presentació de que jo dic que s'estan fent online. I si mos passeu el vostre correu, pues vos passem totes les classes teòriques i pràctiques al vostre correu.
Sí, si vostè me dona, sí, si vostè me dona permís, esta entrevista nosaltres la pujarem a la pàgina web. Sí. I entonces tota la gent que vulgui consultar-lo podrà entrar, sentir l'entrevista i aquestes persones que tinguin aquests dubtes en aquests moments...
Tot el món pot cridar de forma gratuïta per a consultar qualsevol dubte.
Pues entonces...
Si teniu alguna amiga amb problemes de lactància, que mos cride, perquè hi ha lactàncies que antes fèiem molts tallers gratuïts, des de mare i des de ma mare, i ara, pues, clar, els tallers no se poden fer, amb la qual cosa hi haurà gent que millor té dubtes de lactància i és important. A vegades són xiquets xicotets que tenen una setmana de vida i parlant un moment per telèfon o saps si va baixar lactància.
En este moment, el que sí que hi ha que tindré i tornar a recalcar és el telèfon, que és el 964-2703-50, i que se posaran en contacte directament amb vostè i així a vostè sí que podrà saber està embarassada en el quin dubte té, li pareix?
Sí, si vols passar el meu mòbil per si alguna vol enviar un WhatsApp i no vol parlar directament.
Pues lo que podrem fer és en la mateixa pàgina web nosaltres pengem l'entrevista i posarem este número de telèfon i el mòbil, li pareix?
Molt bé.
Pues Isabel Barreda, moltíssimes gràcies per haver entrat en directe i, bueno, i també donar ese suport que necessitem en este moment tan delicat que estem passant en este, pues tot el món, perquè el que no està embarassat pues té algú propet, algun familiar embarassat o embarassada, perquè en este cas estan els dos, embarassada i embarassada, que tenen dubtes i que volen parlar amb gent que els pugui aclarir el dubte com vostè.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Vila-real i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Bueno, ja ens queda poquet de ratet per estar en tots vostès, però antes de passar a altres coses anem a saber els protocols que se té que seguir per a replegar els majors en les residències de la tercera edat que tinguin que anar per ells.
Sí, és que la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, amb la cartera de Sanitat, estan estudiant la possibilitat de que els familiars puguen anar a per els seus familiars a les residències d'ancians. El primer cas és si la persona resident és independent. En aquest cas, el personal de centre es posarà en contacte amb la família, en concret amb la persona que vagi a fer-se càrrec de les seues cures. Aquest membre de la família, a més, haurà de comprometre's de manera fehament a curar a la persona major dependent o amb diversitat funcional en l'àmbit familiar i signar una declaració responsable sobre la idoneïtat de l'habitatge a la qual se li va a traslladar. Una vegada aquest procediment estiga realitzat, se li haurà de proporcionar guants i màscares a la persona que abandone la residència i el personal de la residència haurà de facilitar als familiars un justificant que permeta el trasllat del seu familiar. I les persones dependents, els residents que es troben incapacitats, pot ser el seu tutor legal d'aquesta persona la que sol·licite el trasllat i el centre donarà curs a la sol·licitud.
Pues referent a això, resulta que farà dos dies en el canal 24 hores, dos dies no, ni arriba, 23 hores en concret. Javier Barbero, del Col·legi Oficial de Psicologia de Madrid, feia unes declaracions, deia que és important que les institucions públiques facin esforços en les persones majors perquè la sensació és que hi ha hagut prou abandono al respecte. Bueno, pues fa 5 minuts que el canal 24 hores també ha dit, o ha publicat, o acabem de dir en directe, que el Col·legi Oficial de la Psicologia de Madrid informa de que no se fa responsable de les declaracions, i en aquest cas diu declaracions polítiques, del consejal de Más Madrid, Javier Barbero, que hizo ayer en Televisió Espanyola. Cuidado que així estem fent política en tots els assumptes i això ens portarà problemes molt greus. Què t'ha paregut, Montse?
Jo dir que ara cadascú pensarà en cada un el que vol dir, el que no, dirà que sí, dirà que no, i cada un tirarà cap al seu costat. O sigui, que uns se faran càrrec, els altres no se faran càrrec de lo que diuen. Bueno, lo important és que la gent major, la gent fadrina, pues, estiga ben atesa, i realment en aquesta pandèmia és que s'estan portant tot el mal són ells. Imagina que mal.
Bueno, pues per acabar el dia d'avui, que ja s'està acabant el dia d'avui, vosaltres us recordeu d'aquella cançó de Joaquín Sabinas que deia "Quién me ha robado el mes de abril"?
Ai, sí.
Avui és perfecta,
És que van a robar-nos el mes d'abril.
Ha sigut meitat de març i l'entrada de la primavera i ara serà tot el mes d'abril. Però bueno, tenim que pensar en positiu que nosaltres i bueno, pobles del voltant també tenen festes en maig, encara que no siguin al principi, però bueno, pensar que encara que se pugui...
Sabeu que Joaquín Sabines porta des de 1988 preguntant qui me ha robat el mes d'abril, és com si haguera sigut premonitori, no?
Un poquet, sí.
Sí. La veritat és que sí, és una cançó...
Al final, tant Sabines com Serrat, Sabina com Serrat, acaben sent com algo profetes, eh?
Un poquet, sí.
Bueno, pues queden pocs minutets, entonces anem a dissar-los que disfruten d'esta cançó, que també tenen dret. Montse Muñoz, demà ens veiem?
Sí, claro, ens sentim, ens veiem i... I no res, ja contarem coses que...
Avui no plou,
No, avui fa sol, un sol estupendo en la plaça Major.
En la de Sant Pasqual suposo que també farà sol, no?
En la de Sant Pasqual, claro.
Avui no s'ha banyat.
Txelo, demà ens veiem i fem que ens senquen, perquè tu fas que ens senquen.
Sí, així estarem.
Maria Ventura.
Fins demà.
Però no parem de treballar.
No, no.
Anem a
mai,
veure. Segur
mai.
Que a la pàgina web avui tindran infinitat de notícies que anirem publicant. Clar. Durant tot el dia.
En això estem treballant.
I de bon matí ens tornem a veure, no?
Per supost, demà.
I a tots vostès els deixem en esta meravellosa cançó que se pregunta qui ens ha robat el mes d'abril.
Saca un sucio calendario de bolsillo y grita ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió. El curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Guardaba en el cajón.